Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 17 de març del 2020. Avui és dia de Sant Patrici i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
El pitjor. Com s'han endut mascaretes i s'han esgotat conscients que hi ha gent que les necessitava de veritat? Com no s'han respectat les distàncies? Com s'ha aglomerat la gent a centenars per una compra que traspassava els límits de l'exageració? El pitjor, com portem 5 dies de confinament i ja no sabem què fer amb els nens de casa perquè ja ho hem fet tot. Que no podem anar a veure la nostra gent gran per por a passar-los aquest maleït virus. L'economia, que es ressentirà de tot plegat. La gent que creu que han arribat unes vacances extra regalades. Persones amuntonades al metro per anar a treballar. La gestió d'un govern amb dubtes i la publicació d'unes portades que arribaven a arrossar el ridícul. El millor, el temps per fer allò que havíem de fer. Reduir el ritme de vida que portàvem i adonar-nos que potser fèiem coses que ens atabalaven, però no eren tan importants. La inventiva d'alguns pares i mares per distreure els seus infants, redescobrir que tenim família més enllà de les pantalles, els treballadors de sanitat que estan donant hores i hores i hores per cuidar de nosaltres i només ens demanen una sola cosa, que no sortim de casa. Les persones que treballen a supermercats i que han hagut de regular les entrades. El millor, deixeu-m'ho dir, els periodistes que estem fent ràdio, televisió o diaris perquè estiguem entre tots informats, per passar millor les hores de confinament, com en aquesta ràdio, on tothom, sense excepció, ha entès que millor seguir les recomanacions de govern, perquè sí, som informació, som entreteniment, però també hem de ser exemple. Gràcies a tots i a cadascun dels programes que han fet un esforç ingent per entendre i gestionar que és millor escoltar els millors moments de cadascun dels seus programes que jugar-se-la a ells i a la societat amb la transmissió d'aquest maleït virus. 5è dia de confinament, 9 dia de ràdio.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
2 minuts i mig que passen a les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia i exdirector general d'Afers Religiosos.
Abans de tot, i per davant de qualsevol altra consideració, vull expressar el meu reconeixement i agraïment al personal sanitari que aquests dies està intentant sanar els infectats pel coronavirus, així com els altres serveis públics que lluiten per fer-nos més lleuger aquest tràngol. Ens trobem en un combat difícil que no hi valen distraccions ni males decisions. Cadascú de nosaltres, amb el nostre comportament cívic i solidari, podem contribuir a derrotar aquesta pandèmia. Ens hem d'autoconfinar, malgrat que les autoritats de l'Estat no hagin pres aquesta decisió. Hem de seguir les recomanacions de la Generalitat, que des de fa uns dies ens demana que ens quedem a casa per no escampar el virus. És el moment de grans i de petites solidaritats. Els empresaris han de ser solidaris assumint que no poden exigir als seus treballadors el sacrifici d'anar a treballar arriscant la seva salut. La ciutadania ha de ser solidària assumint que el confinament no són uns dies per anar a escampar la boira. Hem de ser solidaris amb les persones que, per una o altra raó, tenen dificultats per anar a comprar o la soledat els provoca neguit davant de tanta incertesa. Hem d'estar efectivament al costat dels malalts i de les seves famílies. Hem d'atrevir-nos a assenyalar i denunciar els comportaments incívics que se'n riuen del drama que estem vivint. I quan passi tot això, que segur que passarà, tot i el dolor del moment, hem de fer una reflexió col·lectiva per veure quines lliçons hem après a fi de bé, a fi de viure una vida més plena, sense tants riscos i fragilitats. Cuidem-nos ara per protegir a les persones més vulnerables.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 5 minuts de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de qui fa possible aquest programa. Xavi Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, també amb la implicació, com sempre, de Berta Sacanella a la redacció, però de Rafa Sanahuja també, d'Ignasi Miranda també, i a la codirecció d'aquest programa, com sempre. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Amb tassa de cafè al costat o no?
Oi tant, i amb aigua també.
Sí, situa'ns una mica, on ets a casa?
Ara mateix, doncs mira, estic en un petit estudi, aïllada totalment amb les persones que convisc.
Va, comencem a fer preguntes,
que
et sembla?
Que ja estan despertes, Joan,
sí,
que ja estan
hora,
despertes. Aviso que en qualsevol moment poden aparèixer.
Escoltant Ràdio Estel, per això, eh?
Oh, i tant, sempre.
Sempre, sempre. Doncs comencem a fer preguntes, perquè qui és el protagonista del dia?
Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, qui va anunciar ahir que fa 8 hores s'han tancat les fronteres terrestres del país, deixant pas només als residents de l'estat espanyol.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 13 graus, Lleida, 10 graus, Girona, 11 graus, Tarragona, 14 graus i Andorra, 6 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Mira, Joan, avui, després de conèixer l'abast del decret d'estat d'alarma aprovat aquest dissabte pel Consell de Ministres, el Consell General del Poder Judicial ha acordat la suspensió de totes les actuacions judicials programades a tot l'estat espanyol. Què significa això? Quines activitats no es suspenen? Això pot suposar un col·lapse del sistema judicial? En parlarem de tot plegat amb Josep Maria Noales. Ell és jutge d'instrucció i degà dels jutjats de Badalona, també membre de l'Associació de Magistrats Àgora Judicial. A 8:45 del matí parlarem d'un problema social greu, i és que nosaltres ens podem confinar a casa. Però què passa amb el sense llar? En parlarem d'aquest problema amb Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. A 9:00 del matí parlarem de com estan vivint tota aquesta situació de la Covid-19 els i les infermeres del país. En parlarem amb Raül Ceresuela, responsable de la secció sindical d'infermeria SATSE a la Vall d'Hebron. També a partir de 9:00 obrirem un nou món sense fronteres amb Àngel Miret. Parlarem, Joan, també d'ecumenisme amb Antoni Ibáñez, del moviment ecumènic de Sabadell Diàleg Intercristià. I atenció, perquè Ignasi Miranda avui ens portarà la darrera informació sobre el Papa Francesc, i Rafa Sanahuja ens portarà les sèries amb les que segur no ens podrem avorrir aquestes setmanes de confinament.
Això sí, quan arribis a la feina o quan et llevis, de què parlaràs a casa?
Des de la mitjanit, les fronteres terrestres de l'estat espanyol estan tancades. Només podran entrar els ciutadans espanyols, residents a Espanya i treballadors transfronterers. També es parlarà que es disparen els casos de coronavirus a Catalunya. Ja hi ha 1.394 contagiats i 18 morts, 9.000 contagis a tot l'estat espanyol. I que el Consell de Ministres aprovarà avui noves mesures econòmiques de flexibilització d'ERTOs. Què són els ERTOs? Són expedients de regulació temporal d'ocupació, i també aprovarà, doncs, noves mesures per aportar liquiditat. I, Joan, heu de saber que a partir d'aquesta setmana hi ha missa des de la Catedral de Barcelona cada dia a 7:45 del vespre. Ràdio Estel, volem estar al vostre costat en aquest temps de coronavirus, i per això ofereix aquesta celebració cada dia de dilluns a dissabte després de les vespres de Montserrat, i manté també la de diumenge a 7:00 PM.
Gràcies, Mercè. Si alguna cosa els periodistes ens diuen els darrers temps és que tenim, o tot i que intentem no fer-ho, però tenim poca credibilitat. Feu-me cas en aquesta cosa, perquè ens en sortirem.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure el nou destí, els que vam ser-hi vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg.
saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull.
I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a ballar.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú de peus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. De crits, dels porucs i els atrevits, ressonant fins a tocar-ho amb els dits.
Passa un dia pel record, però tots aquells que el temps va vèncer i no va veure, però que hi van deixar el seu cor.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén.
Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora, com sempre, comencem programa quan passen 11 minuts i mig de les 8 del matí amb l'actualitat més destacada, i és que es disparen els nous casos de coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut ha informat que la mort de 6 persones més a casa nostra, amb edats compreses entre els 67 i els 85 anys, això eleva a 18 les víctimes mortals, 12 de les quals pel brot de l'Anoia. També ha confirmat 491 positius nous, de manera que el total d'afectats frega els 1.400, dels quals 74 ja n'estan greus. A tot l'estat espanyol, en el recompte que es va fer públic ahir, la xifra de contagiats s'acosta als 9.000. Entre els infectats està la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també ha donat positiu, igual que Quim Torra, el president de la Generalitat. Segons el Ministeri de Sanitat, 530 pacients, però ja han rebut l'alta a tot l'estat. I Espanya ja és el segon país del món amb més nous casos de coronavirus, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. A l'últim recompte publicat per aquest organisme, Espanya va augmentar en 1.522 casos, xifra només superada per Itàlia, amb un augment de 3.497 casos. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha avisat al govern espanyol que el confinament de la població espanyola no s'està veient i ha alertat que el més important és trencar la cadena de contagis per tal de vèncer el coronavirus. L'Organització Mundial de la Salut, per la seva part, ha alertat aquest dilluns que existeixen evidències científiques que els infectats del coronavirus poden transmetre la malaltia després d'haver-se recuperat. És per aquesta raó, advertit, que cal mantenir l'aïllament com a mínim 15 dies després de deixar presentar símptomes. I encara 200 persones amb coronavirus participen en el primer assaig clínic a Catalunya. L'objectiu és trobar tractament per reduir la transmissió del virus. Per això també hi participaran persones, unes 3.000, que hi estan en contacte. I a partir d'aquesta mitjanit passada, Espanya ha tancat les fronteres terrestres per frenar el coronavirus. És una decisió que ve d'Europa. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos, como digo siempre, mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad del ciudadano.
El govern espanyol ha acordat permetre només l'accés a l'Estat als ciutadans espanyols, residents a Espanya, treballadors transfronterers o que acreditin una situació de necessitat o força major. El tancament no afectarà tampoc el transport de mercaderies. D'aquesta manera, s'assegura la continuïtat de l'activitat econòmica i es preserva la cadena d'abastiment. Avui el Consell de Ministres aprovarà el decret per aprovar mesures econòmiques. Ajornament de les quotes d'autònoms i canvis en les fórmules d'acomiadament serien uns dels principals acords. Precisament, el president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat que per fer front a les conseqüències del confinament suspèn les factures de la llum i l'aigua a tot el país. Per la seva banda, Andorra publicarà aquest dimarts un decret que obliga al cessament de l'activitat al sector de la construcció industrial i determinades professions liberals, ho ha anunciat el cap de govern Xavier Espot amb una al·locució dirigida a la població i retransmesa directa per Andorra Televisió. I al Regne Unit, Boris Johnson demana a la ciutadania evitar qualsevol contacte social no essencial, però continua sense decretar el tancament d'escoles i comerços. En tot cas, des de casa nostra, la Generalitat ja demanava ahir al govern espanyol prohibir la circulació a tot Catalunya. Escoltem el conseller d'Interior, Miquel Buch.
S'han seguit experiències de França, d'Alemanya i especialment d'Àustria. I el govern de la Generalitat de Catalunya proposa un confinament perquè ningú, repeteixo, ningú pugui sortir de casa. I seguint aquesta recomanació, hem signat una proposta de confinament de tots els catalans i de totes les catalanes.
I el president de la Generalitat, positiu del Covid-19, demanava ahir el confinament voluntari als catalans.
Més d'un miler de catalans ja la pateixen. En els propers dies seran molts més. El repte pel país és formidable i ens cal una actitud més cívica, més solidària, més generosa que mai. Per això us torno a demanar l'autoconfinament solidari de tots. Per això torno a demanar al govern espanyol que autoritzi de manera immediata el pla de confinament que li hem fet arribar.
Mentrestant, això sí, efectes clars econòmics del Covid-19. SEAT presenta un ERO temporal als més de 14.000 treballadors pel coronavirus. El Departament de Treball ha rebut unes 70 peticions de suspensió temporal de feina pels efectes de la pandèmia i l'estat d'alarma. Això sí, els departaments d'Educació i de Treball de la Generalitat han anunciat que durant l'estat d'alarma garantiran totes les beques menjador i totes les ajudes a menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'APAT de la Generalitat. I pel que fa al transport públic ferroviari i per carretera, tant urbà com interurbà, es reduirà entre un 33% i un 67% a partir d'avui. La mesura signada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha pres després de la primera jornada laboral en estat d'alarma per prevenir el contagi del coronavirus. I Salut demana no fer servir el 112 per informar-se sobre el coronavirus. La Generalitat admet que els telèfons d'emergències estan col·lapsats. Repassem a quin número s'ha de trucar en cada cas. Ràdio Estel, això sí, fa possible des d'aquest dilluns que tots els creients participin en l'Eucaristia de cada dia, coincidint amb l'aplicació de l'estat d'alarma pel coronavirus i amb la decisió eclesial de suprimir les misses públiques en presència de fidels. La celebració està més a l'abast de tothom. Cap a un quart de vuit del vespre i tot just després de les vespres de Montserrat, la missa de la Catedral de Barcelona es pot seguir des de casa nostra, la cadena de Ràdio Estel, de dilluns a dissabte. En el cas de diumenge, el programa Avui és el Dia del Senyor manté la seva cita setmanal amb els oients, encara que el temple tingui les portes tancades aquella estona per evitar la concentració de persones. La celebració serà presidida per un canonge o pel cardenal Joan Josep Omella. Aquesta setmana l'arcabisbe de Barcelona hi serà concretament dijous, festa de Sant Josep, i diumenge vinent. Pel que fa al Sant Pare, el Papa Francesc ha pregat aquest dilluns pels malalts de coronavirus i perquè les famílies retrobin el veritable efecte en aquests temps difícils marcats per la malaltia. A l'inici de la missa matinal a la casa de Santa Marta, Francesc ha recordat les dificultats de pares i fills que no poden sortir de casa. Penso en les famílies tancades, en els nens que no van a l'escola, en els pares que potser no poden sortir, ha dit. Igualment ha expressat el seu desig que el Senyor els ajudi a descobrir noves maneres, noves expressions d'amor, de convivència en aquesta situació nova. En la mateixa línia, el pontífex ha definit el moment actual com una ocasió bonica per retrobar el veritable efecte amb creativitat dins la família i ha animat els creients a pregar perquè les relacions familiars floreixin sempre per a bé. Mentrestant, ressona la visita que el Sant Pare feia diumenge a la tarda a la Basílica de Santa Maria la Major a Roma. El motiu va ser pregar davant de la Mare de Déu de la Salus Populi Romani per demanar-li el final de la pandèmia del coronavirus. I a banda del món, també ens hem assabentat que hi han hagut dos detinguts per maltractaments i abusos sexuals a una àvia amb Alzheimer, a un geriàtric. Els detinguts treballaven en una residència per gent gran de titularitat pública i abusaven sistemàticament de la dona de 81 anys i resident al centre des del 2016. En plana d'esports, el Japó insisteix que els Jocs Olímpics es disputaran d'una forma completa. El govern japonès ha insistit que existeix la intenció de celebrar-los a les dates previstes, aparentment referint-se a la possibilitat que puguin fer-se sense públic. I la UEFA decideix el futur immediat del futbol europeu. Bartomeu hi participarà com a membre del comitè executiu de l'ECA, que defensa acabar com sigui les competicions que estaven en marxa, encara que se n'hagi de canviar el format. 20 minuts que passen de les 8 del matí i sàpiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica ja ens porta avui un dia més tranquil, amb menys precipitacions, però torna a ploure aquest matí a les comarques de Tarragona, comarques del sud de Lleida, amb una certa insistència. De tota manera, cada vegada aquestes precipitacions quedaran més restringides a l'extrem sud de Catalunya. A la resta, matí força ennuvolat, encara amb possibilitat que s'escapin alguns ruixats, especialment a punts de la costa i també de l'interior, però seran pluges menys importants que les que van tenir ahir, que van deixar quantitats més de 70-80 litres en alguns punts de les comarques del sud de Catalunya. De cara a la tarda, obertura de clarianes, sobretot a la meitat nord del país, mentre que al sud encara es mantindrà el cel força ennuvolat i la possibilitat d'algun ruixet. A la meitat nord, com que sortirà una mica més el sol de cara a la tarda, podran pujar momentàniament les temperatures, que avui seran semblants a les d'ahir. La previsió per demà ens anuncia obertura de més clarianes, els núvols no acabaran de desaparèixer, però demà ja no esperem pluges, i això permetrà que les temperatures baixin a primeres hores del matí, però que en canvi pugin al centre del dia. De cara a dijous i divendres es mantindrà la tranquil·litat amb nuvolositat variable i amb temperatures diurnes cada cop una mica més altes.
Hora també de saber, gràcies Jordi, hora també de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs avui es manté una segona jornada amb una imatge molt poc habitual als accessos de Barcelona, aquesta circulació que podem veure fluida tant a les entrades com a les sortides de la ciutat, i en territori català també destaca que des d'avui es fan controls d'entrada al país per la Jonquera, a la P7, per aquest motiu també queden tallades a la Nacional 2 aquí a la Jonquera i la Nacional 260 a Portbou. També continuen avui els controls d'accés als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Per tant, queden tallades l'autovia 2, la C37, la C244 i la C241C. I recordem, ja per últim, que s'aixequen totes les restriccions als vehicles de transports de mercaderies per tal de poder garantir el subministrament de béns essencials. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que per evitar la propagació del Covid-19 i seguint les indicacions de l'ATM d'ajustar l'oferta a la demanda de transport públic, a partir d'avui el tramvia reduirà el servei en dia feinent un 40% pel que fa a les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat, i també des d'avui el servei en hora punta serà del 60% i la resta de la jornada del 40%. Per la seva banda, Rodalies de Catalunya dona un 100% de servei i té també incrementa al màxim l'oferta a les línies de metro de més afluència, la línia 1, la vermella, i la línia 5, la brava, la blava, a primera hora. Aquestes reduccions s'ajusten a la davallada d'usuaris que hi ha en tot el transport públic per la menor activitat laboral i social del país. Transport públic ara mateix no registra incidències destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt, i que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la línia R1 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us he parlat alguna vegada en aquests espais del greu que és el fet que els residus plàstics, especialment les bosses, vagin a parar al mar i els danys que això ocasiona. Però no només les bosses de plàstic són un enemic declarat al medi ambient, també les xarxes marines.
L'aigua solidària.
És per això que prenen una importància cabdal projectes com Evitem la pesca fantasma, que busca minimitzar l'impacte de les xarxes de pesca abandonades, perdudes o descartades al Mediterrani. Aquesta és una iniciativa de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Generalitat i que a hores d'ara ja ha recollit 131 residus que ja no danyen les espècies dels corals i els animals aquàtics. És aquesta una iniciativa coordinada pels investigadors de la Universitat de Barcelona, Bernat Areu i Júlia Ortega, que buscaven aquests residus primer només al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, però que dos anys després van estendre a totes les costes catalanes. Hom podria pensar que el projecte Evitem la pesca fantasma pretén sobretot omplir la seva embarcació de xarxes a cada sortida, però no és així. El més important de tot plegat és apel·lar a la responsabilitat social davant la contaminació dels fons marins. Així que anem afegint enemics a les aigües marines i a les espècies que hi viuen. Primer eren les bosses de plàstic, ara també les xarxes de pesca abandonades. Bo serà que hi pensem per si alguna vegada ens hi trobem i podem llançar un crit d'alerta.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a 8:45 del matí. Mireu, després de conèixer l'abast del decret d'estat d'alarma aprovat aquest passat dissabte pel Consell de Ministres, el Consell General del Poder Judicial ha acordat la suspensió de totes les actuacions judicials programades a tot l'Estat. Però què significa això? Quines activitats no suspenen? I això, sobretot, pot suposar un col·lapse al sistema judicial? En parlem de tot plegat aquesta hora amb Josep Maria Noales. Ell és jutge d'instrucció i degà dels jutjats de Badalona, a més de membre de l'Associació Hora Judicial. Josep Maria Noales, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
Deixi'm preguntar-li així de clar, s'ha paralitzat l'actuació judicial i si és així, fins a quin punt?
Si s'ha paralitzat, sí, efectivament, és una paràlisi fins a quin punt, jo diria, quasi total. Tot allò ordinari, tot allò de tràmit, tot allò que no afecta matèries urgents, causes en pres, drets fonamentals, mesures cautelars, aspectes relacionats amb menors, amb violència de gènere, tot allò que no és d'aquestes matèries ha quedat absolutament suspès, paralitzat, sine die, lògicament.
És una mesura que molts magistrats ja reclamaven, no?, fa uns quants dies, perquè per suspendre un judici es feia una mica complicat.
Es feia una mica complicat, sí, sí, sí. Per què? Perquè, en principi, tot això depèn de cadascun dels magistrats. El Consejo General del Poder Judicial en un primer moment ho va deixar en mans de cadascú dels magistrats i de forma lògica, entenc jo, malgrat això, com que no va haver-hi una ordre general de paralització, doncs ha sigut objecte del Consejo d'importants crítiques fins al punt que quatre associacions judicials, la nostra no, Agora Judicial no, però les altres quatre associacions judicials han demanat inclús la dimissió del president del Consejo General del Poder Judicial. Correcte o no, nosaltres no ens hi hem pronunciat, i si se'm pregunta a mi en concret, i que jo no soc gens sospitós de defensar el Consejo en cap cas, perquè jo entenc que sí que havia d'haver dimitit, però fa temps, perquè es trobava en funcions com a mètode per lograr la renovació. Jo crec que en aquest cas era correcte, perquè és dubtós que puguin haver-hi ordres generals d'aquest tipus. El que passa és que aquí ha de primar la salut pública i el tecnicisme de si es pot o no es pot fer, doncs queda en un segon pla.
A veure si s'ha mantingut la pregunta, senyor Noales, perquè, com sap, molts hem hagut de fer un màster de pressa i corrents per entendre tot el que ha passat amb els judicis del procés, i molts estem fent un màster ara mateix per entendre ben bé què és un estat d'alarma. El que ha passat, és a dir, paralitzar tots aquests judicis, ho preveu l'estat d'alarma, o l'estat d'alarma és una situació jurídica que preveu que el govern prengui decisions de paralització?
Doncs complicada la pregunta. I és, sí, sí, perquè això és el que li estava dient fa un segon.
Sí, eh?
Sí, sí, l'estat d'alarma com a tal no ho preveu. La llei orgànica no en diu res, i per això li deia que és dubtós que la casuística aquesta no està pensada així, que en un estat d'alarma se suspenguin totes les actuacions judicials. No, sembla que sigui una conseqüència lògica, però també de forma lògica, valga la redundància, la independència judicial no queda eliminada en aquests supòsits, de forma que aquesta decisió inicial que li deia jo del Consejo, de deixar-ho en mans de cada un dels magistrats, doncs, estranyament, semblava correcte, no?, perquè era respectuós amb aquesta independència judicial. Malgrat això, per sobre de tot, sempre hi ha, al final, el sentit comú, que és que, com a servei públic, és bo que es donin normes generals perquè la gent sàpiga, no? Perquè si no, doncs, bueno, el meu judici està suspès, no està suspès, i no hi havia cap criteri per sobre de la salut pública que indiqués que s'havien de mantenir tots aquests judicis no urgents. Luego, la llei ho preveu o no? La resposta és no. I si és correcte o no, això que li deia, el sentit comú indica que sí, que és correcte una norma general per a tothom igual, que sàpiga la gent què és el que ha de succeir en els dies pròxims amb els seus judicis.
Magistrat, que s'hagi suspès part de l'activitat judicial significa que després pot entrar el sistema en una mena de col·lapse per acumulació de casos o no?
Col·lapse. Bueno, el terme col·lapse, en el nostre cas, no ens és aliè. Vull predicar sempre un col·lapse de la situació de la justícia pel retras que portem de forma ordinària o de forma sistèmica. El que sí que passarà, de ben segur, és un retras molt important a l'hora de fer aquests judicis ordinaris. La gent que tenia un judici avui pot comptar que se li retrasarà en molt, en moltíssim, si el temps mitjà de resolució d'un assumpte, m'ho invento, era un any, doncs ara potser en seran dos o dos i mig. Això és absolutament segur, absolutament segur.
Deixi'm canviar radicalment de qüestió, perquè, si no m'equivoco, vostè ha portat un cas que podria demostrar que s'han vulnerat o que s'haurien vulnerat drets de Carles Puigdemont.
Ui.
Com va això ben bé?
Sí, jo li explico, no. Això és, és una qüestió prejudicial comunitària, una pregunta que s'ha fet al Tribunal de Luxemburg sobre un supòsit, que, efectivament, s'ha comentat que podria tenir un ressò, una eficàcia o una traslació d'aquest assumpte en aquest procediment que vostè m'esmenta. És senzillament una pregunta sobre si les persones que tenim requisitoriades, que estan en una ordre de recerca, tenen dret a advocat o no. Va sortir als mitjans i va ser notori que el Tribunal Suprem negava aquest dret. I això, aquesta jurisprudència del Tribunal Suprem, podia ser contradictòria amb les directives europees que ho regulen. Davant d'aquest dubte, amb un assumpte similar a aquest que vostè m'esmenta, doncs es va fer aquesta pregunta al Tribunal de Luxemburg. I la resposta, que era esperable, és que efectivament hi ha aquest dret a l'advocat de la persona fugida.
Entenc que és la pregunta que hauria d'haver fet el Suprem abans de continuar el judici?
Doncs, si en tenia dubtes, en principi sí. En principi sí, perquè inclús és una obligació del Tribunal Suprem de fer aquesta pregunta. En tant en quant la qüestió es planteja davant d'un òrgan que és l'última instància, té l'obligació per llei de plantejar aquesta pregunta.
Josep Maria Noal és jutge d'instrucció i degà dels jutjats de Badalona, a més de membre de l'Associació d'Agorà Judicial. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa.
Gràcies a vostès. Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Passen 6 minuts de 9:15 del matí, a aquesta hora que anem cap al quiosc, bé, cap al quiosc, i cap a casa de Mercè Raga. Bon dia de nou. Anem als principals titulars dels diaris. Què ens diuen en un dia com avui, va?
Mira, La Vanguardia, Joan, Europa es disposa a tancar les fronteres durant 30 dies. A més, també fa referència a Joan Carles I, i és que, segons ens anuncia aquest diari, la Fiscalia investiga el fons del rei emèrit després d'abdicar. Anem cap al periòdico. Avui destaca en la seva principal pàgina els possibles ERTOs pel coronavirus i titula més de 60.000 comiats temporals a Espanya i el tancament fronterer, el govern tanca les fronteres terrestres als no residents. Anem cap al diari El País. El rotatiu espanyol anuncia l'oposició tanca files amb Sánchez per superar la crisi i també fa referència a la possible crisi laboral. Més de 100.000 persones perden de forma temporal la seva feina. Pel que fa al Punt Avui, titula avui el diari. Fa servir, més que titula, és que fa servir un gràfic que surt gairebé de la plana de la portada amb els casos de la Covid-19, amb un titular clar i contundent. Joan, diu, sense aturador. També hi destaca el cas del rei emèrit, amb la premsa internacional escandalitzada pel cas de Felip VI. I ara, pel que fa al diari Ara, el diari obre la seva portada amb tancament de fronteres i Seat Vueling i unes 70 empreses acomiadaran temporalment. Anem cap al periòdic d'Andorra. Gran titular ara a la seva web aturada de país. S'aturen les licitacions i es prepara amb les forces polítiques la regulació dels estats d'alarma.
I encara, Mercè, els diaris locals, que hi podem trobar?
Mira, comencem amb el diari Més. 100 nous casos eleven a 31 els positius per coronavirus a la demarcació i també informa que l'Hospital Universitari Joan 23 i l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona han adaptat part d'una planta per aïllar els positius per coronavirus als dos centres. Pel que fa al diari El Segre, per tant, marxem cap a Lleida. Primer menor infectada a Lleida, ja sense proves per símptomes lleus. I també hi trobem el següent titular. La Paeria decideix tancar parcs i adequa un pavelló pels sense sostre. Pel que fa a Girona, ens fixem en el diari de Girona, cancel·lats tots els actes de Setmana Santa a Girona i també diu Girona tanca el parc del migdia i els jardins de la Devesa de la Muralla. Pel que fa als diaris religiosos digitals, Joan, Catalunya Cristiana, ens fixem avui amb aquest titular. La conferència episcopal convida a tocar les campanes a l'hora de l'Àngelus. És una manera, diuen, de mostrar agraïment i fraterna solidaritat. Una notícia que podeu llegir a catalunyacristiana.cat. Flama.info diu: el papa francès, davant l'emergència del Covid-19, units a Crist, mai estem sols. Després de la pregària de l'Àngelus, el papa va saludar l'audiència connectada a través dels mitjans de comunicació, així com va renovar la seva proximitat amb els malalts i amb els que en tenen cura. Pel que fa al religió digital, diu l'Església ajorna la seva jornada al seminari fins al 3 de maig. I a l'Itella, Joan, diu amb aquest titular: jo em quedo a casa, la pregària en quarantena, i ens ofereix una pregària per fer-la des de casa nostra.
Mercè, tu has sortit ja a les finestres a cantar o no? Saps que s'està fent, això?
Doncs mira, ja saps que no, a l'hora de cantar no seria un dels meus forts, llavors, perquè els veïns els vull deixar tranquils de moment, Joan. Si necessito, potser, aquesta necessitat de sortir del coll, ja ho faré, però de moment bé. De moment encara bé. No tinc aquesta necessitat.
On sí que ha fet molt, com saps, és a Itàlia, amb grans cançons que han ressonat per tota Itàlia, com per exemple, Bella Ciao.
Maiti, la sua chacat. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un bon maiti, ma sua chacat. I he trobat l'invasor. Oh, partisà, porta'm amb tu. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partisà, porta'm amb tu. Que m'assenteix de morir. Si jo mor, oh, partisà. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I si jo mor de partisà, tu m'atens d'enterrar. Enterraràs per a muntanya. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. M'enterraràs a la muntanya, sota l'ombra d'una flor. Tota la gent que passarà. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tota la gent que passarà ma dirà chi bella flor. És la flor del partisà. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. És la flor del partisà, morti per la llibertà. Questa è la flor del partisà, morti per la llibertà. Bandera. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Era vermella la sua bandera i havia scritto llibertà. Era vermella la sua bandera i havia scritto llibertà.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers. Reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Un minut i arribem a 9:15 del matí. A aquesta hora volíem parlar d'un problema social greu, i és que nosaltres ens podem confinar a casa. Però què passa amb el sense llar? En parlem a aquesta hora amb Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Sempre parlem de que el sense sostre, en Ferran Busquets ja fa temps que coneix els estudis de Radio Estel i col·labora molt amb nosaltres, i sempre que parlo amb ell, sempre em diu el sense sostre, i sempre el reclama com ha de ser, són els grans oblidats de la societat. Amb tot el que està passant ara, encara passa més això? S'ha agreujat el problema?
Bueno, la realitat és que, i penso que és una sorpresa que potser és positiva, que per primera vegada tant l'Ajuntament com la Generalitat com el Govern de l'Estat han fet una proposta amb les persones sense llar. No sé si tant per sensibilitat o senzillament perquè els hi preocupa que siguin un focus de propagació o, evidentment, que els hi passi alguna cosa, que és una situació greu en aquests moments, però sí que és cert que, bueno, que ara mateix tothom ha proposat algun tipus de pla. L'altra cosa és, com saben en tots els plans, és... una cosa és escriure un pla, l'altra cosa és executar-lo, clar.
Quin pla s'ha proposat?
Bé, des de l'Ajuntament intentaran obrir tots els espais que tenen oberts. Per exemple, el que ens preocupava eren sobretot els menjadors, però veig que els menjadors continuen oberts, encara que donen carmanyoles o menjar, evidentment, per no seure junts. Uh-huh. Per una altra banda, la Generalitat el que fa és una sèrie de propostes, no?, que en el fons són... propostes de, perquè la Generalitat no té acció directa amb tot plegat, i després l'Estat també fa parlar de l'exèrcit, que també és una cosa bastant així curiosa, diguem, no? Però bueno, que és repartir aquests higiene, alimentació, beguda, i fer com una espècie de, bueno, i garantir l'alimentació de les persones. Insisteixo que tot això són plans, que tots són a mínims, però cal veure una mica aquests plans com s'executen.
Què proposa Arrels Fundació, però?
Nosaltres el que primer és una situació molt complexa d'actuar immediatament. Nosaltres, si aquests plans com a mínim s'executessin, ja seria un pas significatiu. El que no veig és, no tinc molt clar, és la viabilitat, perquè tot va desbordadíssim. Per exemple, nosaltres en aquest cas, com a nosaltres com a entitat, el que estem fent és, de moment estem amb tots els equips de carrer, van fent visites puntuals a persones concretes que sabem que són més vulnerables. Estem fent molts esforços per poder obrir el centre obert. De moment, avui l'obrirem amb horari reduït, i sobretot que estem treballant molt és perquè tant la residència com el centenar de pisos i el pis zero, diguem, que són unes 205 persones que tenim allotjades, doncs estigui tot cobert, i en el cas de la residència que no hi hagi cap tipus de propagació del virus, clar.
S'ha conegut ja algun cas de Covid-19 en alguna persona sense llar?
Nosaltres ens ha arribat un cas de una ciutat de Catalunya, un municipi de Catalunya, que ja ha sigut prou difícil, perquè, clar, una persona que està al carrer, que no li fas ni cas durant 10 anys, i de sobte ara hi ha un risc de propagació d'un virus, i anem a confinar, doncs és com una mica... té un puntet de surrealista, diguem, no? Perquè t'ho he fet durant 10 anys i ara em feu cas perquè tinc un virus que es preocupa que es propagui. No està malament, però bueno, però sí que en aquest cas d'aquest municipi sí que sabem que hi ha hagut una mica de dificultats, perquè està clar, la situació és molt difícil. El problema, com sempre, és que estem actuant tard, bueno, però això ja és un... malauradament és un clàssic, no? Mm. El tema és... estem en una situació tan greu com les persones que dormen al carrer, i fem tard. Hem de recordar dues coses, penso que són molt importants, a més que vam al carrer. La primera és que, com ja sabem, i hem dit molts cops amb el teu programa, és que les persones que viuen al carrer viuen una mitjana de 20 anys menys que la resta de la població, però és que, a més, hem d'afegir que el 30% tenen malalties cròniques, o de fet, ja ronyó, cor, estómac o pulmons. Això què vol dir? Això vol dir que aquestes persones encara estan en una situació més delicada, per tant, necessiten una especial atenció. Esperem que aquestes mesures doncs, siguin correctes i fàcil.
I encara més, una persona sense llar, si agafa el virus Covid-19, situació fàcil a les hores a les que estem, i a més, en un dia com ahir, fa vent fort i fred i plou, ja és allò, el no poder més. Nosaltres hem d'estar confinats a casa, com dèiem, per aquest Covid-19. On es poden confinar ara mateix els sense llar?
En aquests moments no hi ha opció perquè es puguin confinar, perquè és que no hi ha, primer, que no hi ha prou recursos, segon, que els recursos que hi ha han de ser espais on hi hagi molt d'espai. L'altra cosa és que es puguin confinar persones que ja el tinguin, això podria ser una possibilitat, malgrat el risc que tinguin les pròpies persones, i segons entenc, i no em vull ficar en temes de salut perquè no n'entenc, però tampoc sabem molt bé si es pot anar complicant més. Ara mateix, evidentment, ni es poden confinar i ni poden seguir les mesures de recomanacions que es fan. És a dir, tot el tema de la higiene, de mantenir higiene, tot el tema de rentar-se les mans, tot això és molt complicat per una persona que dorm al carrer per raons òbvies.
No sé si ho saps, Ferran, si l'església de Santa Anna, l'hospital de campanya que va tirar endavant Victòria Molins, és obert en aquests moments o no?
Jo, el que sabem fins ara és que em van haver de tancar perquè tenien dificultats a l'hora de garantir aquestes distàncies i aquest confinament. Mm-hmm. I bueno, en aquest, és tota la que seria la part de sala d'estar, doncs han tancat també, entenc, per això. Nosaltres també ho hem fet, és a dir, hem reduït l'estada al nostre centre obert i només hem ofert serveis bàsics. Serveis bàsics en el sentit de dutxa, a fer les consignes, perquè, clar, les persones tenen allà les seves pertinences, i farmàcia. El que és la sala d'estar, doncs no deixem a les persones estar perquè puguin mantenir aquesta distància. Per tant, malauradament dic, per la situació, fins a dia d'avui Santa Anna ha hagut de tancar per precaució.
Em comentaves que els menjadors socials encara no havien tancat, perquè es deia que es tancarien per una qüestió òbvia, que és aglutinar gent, que és precisament el que s'està intentant evitar. Si arriben a tancar tots, què passa?
Jo espero que no passi, per això espero que les propostes que hi ha es materialitzin. Ara mateix els menjadors, com que estan repartint carmanyoles, pues no estan, pues és una bona opció per sortir del pas, perquè és que és l'opció que més ens ha de patir. Home, si les persones que donen al carrer no tenen ni l'opció de menjar, llavors sí que seria un drama ja humanitari, perquè és que a més hi ha moltíssima gent, com sabem, a Barcelona prop de 1.200 persones que donen al carrer, a nivell català unes 2.300 persones, com a mínim. Llavors ens fa patir els menjadors, però bueno, com a mínim continuen oberts. Si no m'equivoco, hi ha molts menjadors privats que han tancat i algun intenta estar obert o almenys repartir entre pans o com les calcutes, per exemple, que si ara no ens ha quedat clar encara si estan oberts o no, però crec que s'han intentat obrir.
Alguns dels centres que sempre ens has explicat que existeixen, Ferran, són aquells centres on la gent sense llar sí que pot mantenir una mica de higiene, on es pot cuidar una mica d'ella mateixa i es pot dutxar, per exemple. Això continua obert?
Nosaltres almenys tenim el centre obert perquè la gent es pugui anar dutxant, i també anem informant a les persones i anem donant consells a les persones. L'altra cosa és estem fent un repàs i anem intentant actualitzar els diferents... anem fent trucades als equips que teletreballen, alguns van fent trucades per intentar saber quina és la situació i com estan els diferents centres i quina previsió tenen. Perquè és important que la gent estigui informada i també saber... El que volem també és donar pistes a la ciutadania, que evidentment tothom hauria d'estar a casa, però com a mínim que saber una mica cap a on podem orientar les persones.
Per tenir-ho present, per últim, i perquè en siguem tots conscients, quant sense llar hi ha a Catalunya ara mateix?
Ara mateix, a Catalunya, persones que estan en albergs o al carrer directament, estem parlant de més de 5.000 persones. Llavors, això són dades del 2017, que ja, per tant, ja fa força temps, i llavors és probable que la xifra hagi anat pujant. Llavors, són moltíssimes persones que ara mateix això estan a la intempèrie, que tenen, a més, una salut molt fràgil i que, a més, no podem seguir cap de les recomanacions que s'estan fent des de les autoritats, i això és molt greu.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I aquesta hora que volem saber a qui li hem de felicitar avui al dia, ja sabem que no ens podem veure, però sí que ens podem trucar. Per tant, Joan Pallarès, a qui li hem de felicitar avui al dia?
Celebrem Sant Patrici, bisbe i evangelitzador de la catòlica Irlanda. Una el veneren com a patró i li reten festa, alguna també profana. Sant Patrici, l'apòstol d'Irlanda, va morir l'any 461. Tenim també Santa Gertrudis de Nivelles, o de Brabant, abadesa, nascuda el 626. També Sant Josep d'Arimatea, jueu, amic i seguidor de Jesús, el qual va cedir generosament al seu sepulcre, nou, per sebollir el cos de Jesús. D'ell, també els quatre evangelistes diuen el mateix, que va demanar a Ponç Pilat permís per enterrar el cos de Jesús, Sant Mateu diu que era un home ric, Sant Marc il·lustre i Sant Lluc persona bo, honrat i afegeix deixeble de Jesús. Sant Joan ho rebla dient, però clandestí per por a les autoritats jueves.
T'informem del que ha passat. Passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a aquesta hora, quan manquen 4 minuts per arribar a les 9 del matí, que fem un recorregut per tot el territori per saber si hi ha activitats o no en un dia com avui. Mercè Raga, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan.
Quines activitats
Mira,
podem trobar?
Mira, activitats... Sí, activitats culturals que pots fer, Joan, malgrat el coronavirus. La cultura pot acompanyar i distreure, doncs, en moments d'incertesa. Avui us proposem gaudir de la millor òpera internacional. Com? El Metropolitan Opera House, el Met de Nova York, oferirà aquesta setmana òpera online de manera gratuïta a través de la seva pàgina oficial metopera.org. Avui, dimarts 17, la Bohème de Giacomo Puccini. Recorda a metopera.org, això sí, hauràs de trasnoitar, perquè serà a hora catalana, és a dir, a la 1:30, imagina't, de la matinada. Però tot i així, pot valdre la pena. Avui també us recomanem el Festival Protesta, que recomana films de consciència social. En aquests dies de confinament, els organitzadors del Festival Protesta, que se celebra cada any entre Barcelona i Vic, han preparat una selecció de documentals i pel·lícules que han projectat en edicions anteriors del festival. I també avui us animem a visitar museus. Evitem tot contagi, excepte el de la bellesa, diu el director de la galeria Degli Uffizi, Eike Smith. A Catalunya, centres expositius com ara el MACBA, el CCCB o el Museu Marítim de Barcelona insisteixen en els continguts dels seus portals digitals. Però és que la cosa no queda aquí, Joan. El Museu d'Art Contemporani ofereix recorreguts temàtics per la seva col·lecció que van des de les obres de dones artistes fins a les obres que reconeixereu perquè estan a l'espai públic. I també són moltes les revistes que podeu llegir de franc gratuïtament a iquios.cat, entre elles la nostra, el setmanari catalunyacristiana.cat. Allà trobareu l'últim número dedicat a la pregària, com també a l'acompanyament en temps de coronavirus. I una última proposta, en temps de confinament, cal fer treballar la ment. Ara, cada tarda, un xarxa Màrius per Twitter a través del compte de Màrius Serra.
I ara sí, anem cap a la xarxa. Què hi diu Twitter a aquesta hora?
Doncs mira, ens fixem en un tuit d'Oriol Mitjà que ha demanat la dimissió del Comitè d'Emergència Espanyol per fer una gestió negligent del coronavirus. L'investigador alerta que el país està a la UCI i el metge que l'ha tractat, diu Oriol Mitjà, ha comès massa errors. Parla de negligència i d'una reiterada falta d'anticipació. En un fil a Twitter, Joan, el metge també demana que cal parar-ho tot i ho posa majúscules durant 2 setmanes. Ens fixem ràpidament en un tuit de la Catedral de Barcelona que diu: seguint la proposta de la Conferència Episcopal, cada dia a les 12 les campanes de la Catedral de Barcelona sonaran per convidar a la pregària des de casa i fer arribar l'ajuda del Senyor i l'agraïment de l'Església als que serveixen i treballen. Fins aquí el repàs.
I abans d'arribar a les 9, Mercè, quina programació podríem trobar en un dia com avui a Ràdio Estel?
Doncs fixa't que a les 10 arriba 50ers amb Sergi Mas, les entrevistes més destacades del moment, també a les 11, o Déu meu, a Miquel Burga. Avui buscaran les 10 aplicacions imprescindibles pel vostre telèfon mòbil. Recordem, 12:45, importantíssim, Salut Natural per tothom, i també Montperico, com també, atenció, a 19:45, missa des de la Catedral, retransmesa per Ràdio Cel.
Gràcies, Mercè. Així arribem a les 9 del matí. De seguida ens actualitzem i continuem aquest programa.